Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'Ajuntament de Roquetes informa que aquest dilluns, dia 30 d'octubre, i excepcionalment per la festivitat de Tots Sants, el cementiri municipal de Roquetes estarà obert als visitants de les 9 del matí fins les 6 de la tarda. I el dia 1 de novembre, dia de Tots Sants, com qualsevol festiu, el cementiri municipal de Roquetes estarà obert de les 9 del matí a les 6 de la tarda ininterrumpidament. Junts per Amposta ha acusat el govern municipal d'Esquerra de traslladar a la ciutadania els costos de l'increment de la despesa corrent sense haver aplicat mesures per retallar-la i contenir-la. El portaveu de Junts a Amposta, Manel Ferrer, ha acusat el govern municipal de pujar impostos a 3 anys de les eleccions i de no fer les retallades necessàries per no traslladar els increments de costos a la ciutadania.
Jo voldria que ningú oblidi que pujar els impostos perquè no hi ha eleccions i perquè la gent no se'n recordi d'aquí 4 anys. Aquesta és la política d'Esquerra Republicana de Catalunya a la nostra ciutat, a Amposta. Com a resum, aquesta pujada d'impostos tan exagerada és la mostra palpable i evident del desgavell econòmic que reina a l'Ajuntament i també del mal govern de la ciutat, perquè, com no surten els comptes, en lloc de retallar despesa supèrflua, com ha explicat abans el regidor Xavier Gutiérrez, opten per la solució que és més fàcil: traspassar la seva responsabilitat als ciutadans d'Amposta i també la seva mala gestió a tots els ampostins, que s'hauran de rascar la butxaca d'una manera desmesurada perquè l'Ajuntament pugui quadrar els números. I repeteixo, en uns moments en què la situació econòmica no és la millor per a poder fer aquesta pujada tan, tan greu d'impostos.
Segons el cap de l'oposició i exalcalde en Convergència i Unió, Manel Ferrer, les ordenances suposen incrementar la càrrega fiscal en 100 milions d'euros nominals respecte a l'any 2015, any que va perdre l'alcaldia davant d'Esquerra Republicana. Una xifra que Manel Ferrer ha rebaixat després a uns 4 milions d'euros ponderant la variació acumulada de la inflació durant aquest temps.
Passem de 12.300.000 a l'any 2015 a 18.979.000 euros que acabarem pagant el 2024. És a dir, quasi bé 7 milions d'euros més que pagarem els ciutadans d'Amposta. Jo havia fet un petit exercici que era el 2015 aplicar l'IPC des del 2015 fins a finals 2023. L'IPC acumulat de tots aquests anys és un 21,9% i em sortia que la pujada, si no recordo malament, estava al voltant d'uns 2,5 milions, 3 milions d'euros, una cosa així aproximadament. Per tant, hi ha un desvió importantíssim que està entre 3 i 4 milions d'euros de més que l'Ajuntament pagarà.
Segons ha argumentat Junts, la pujada de l'IBI, amb l'argument de fer front a l'augment de la inflació, interessos bancaris o costos, s'ha plantejat sense cap pla per retallar i contenir despeses supèrflues, com 2 càrrecs de confiança i el lloguer de carpes per a la fira. També han assegurat que l'escalada de la taxa d'escombraries per pagar tot el servei ha assumit diverses despeses de forma qüestionable i que la normativa que obliga a cobrir el cost era ja d'aplicació aquest any. Retreuen finalment al govern municipal d'Esquerra que creï nous impostos com el de nínxols, del cementeri o clavegueram.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Deltebre ha reclamat al Ministeri per a la Transició Ecològica que arxivi l'expedient d'atermenament de la franja litoral del municipi. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha exigit al govern espanyol que abans d'iniciar aquest procediment hauria d'haver presentat el pla per a la protecció del Delta, segons el compromís que els va transmetre la ministra Teresa Ribera el mes de febrer passat durant una visita a la zona.
Des de l'Ajuntament de Deltebre hem emès el corresponent informe d'al·legacions a la proposta d'expedient d'atermenament del municipi del Tebre, que contra tot pronòstic el Ministeri per a la Transició Ecològica ha tret este mes de setembre. I dic contra tot pronòstic perquè avui per avui encara no tenim este pla de protecció del Delta pactat i acordat en la línia de la taula de consens que ens ha de permetre saber quines mesures emprendrem de protecció del nostre litoral. I per això mateix no podem parlar d'un expedient de terminament que exigim que s'ature i que no hipoteque zones productives, que no hipoteque zones econòmiques, que no hipoteque zones urbanes, que no hipoteque infraestructures hidràuliques, que és el resultat d'aquest expedient d'atermenament que és més ideològic que no pas en base tècnica. Per això, a banda de demanar l'arxiu urgent al Ministeri de Transició Ecològica, des de l'Ajuntament de Deltebre també reclamem i reivindiquem als partits, als grups parlamentaris que avui per avui estan negociant la investidura per a la presidència del govern de l'Estat, que fiquen damunt la taula de negociació la necessitat de parar aquest expedient d'aterminament fins que hi hagi un pla de protecció acordat.
Així, segons l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, la publicació prèvia al pla pot provocar que a l'informe d'aterminament s'incorporin al domini públic marítim terrestre zones productives i activitats econòmiques del sector primari sense saber la proposta de protecció ni la motivació tècnica necessària.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Treballadors de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs van bloquejar l'accés a la planta d'Ascó aquest passat dissabte en la primera de les jornades de protesta per exigir mantenir els llocs de feina un any després de l'inici del desmantellament de l'última planta nuclear. Segons fonts sindicals, un terç de la plantilla ha participat al llarg d'aquesta jornada reivindicativa. Entre les demandes dels treballadors destaca l'acord per un conveni col·lectiu on s'inclogui l'ampliació d'una clàusula d'ocupació després del tancament de les centrals i l'inici del desmantellament de l'última planta nuclear. Es tracta d'una situació que coincidirà amb el canvi de titularitat de l'equipament que passarà a ser d'Enresa. El secretari de Comissions Obreres d'ANAF, Joaquim Bielsa, defensava el manteniment dels llocs de treball durant un any més des de l'inici del desmantellament de les plantes.
No tenim cap reivindicació econòmica, hi ha punts que deixaríem perseguir, és a dir, això no signa el conveni col·lectiu, sinó que aquests dos punts donen certesa a lo que és la garantia d'empleo, i la garantia d'empleo, nosaltres la pretensió és de que quan tanqui l'últim grup nuclear, en aquests moments van dir els dos a l'any 2035, pues extendre lo que és aquesta garantia a un any més del canvi de titularitat, és a dir, el desmantelament el tindrà que executar Enresa com a empresa pública, que és la que té aquestes funcions, i nosaltres, la proposta nostra és extendre la garantia un any posterior a que Enresa vingui a aquests emplaçaments. Conjuntament en donar-li al conveni col·lectiu l'ultraactivitat que marca l'article 86 de l'Estatut dels Treballadors, estarem en disposició de finalitzar les nostres accions.
D'altra banda, el secretari general d'UGT d'ANAF Vandellòs, Juan Luis Cantón, ha apuntat que el tancament de les plantes podria afectar més de 200 llocs de feina directes i més de 500 d'indirectes.
No preveiem que siguin la totalitat de la plantilla. Nosaltres preveiem que segurament pot ser que siguin properament, a lo millor, més de 200 llocs de treball directes i més de 500 o 600 llocs indirectes, segurament.
Des dels sindicats denuncien que ANAF encara no ha desenvolupat el pacte al qual es va arribar l'any 2020 en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, que consistia en millorar i reglamentar les condicions de la plantilla actual perquè poguessin treballar durant el desmantellament com a personal qualificat. Per aquest motiu, el secretari de Comissions Obreres d'ANAF, Joaquim Bielsa, denuncia l'incompliment del conveni per part de l'empresa.
Clarament, nosaltres l'any 2020, quan esta notícia es va fer oficial i es va remetre a Brussel·les per part del govern, el que vam pactar aquell mateix any és que es milloraria i reglamentaria perquè el personal que actualment està treballant a les nuclears tingués feina en els desmantellaments com a personal més qualificat. A dia d'avui, el 2023, este pacte no s'ha complert ni s'ha desenvolupat.
Davant d'aquesta situació, el secretari de Comissions Obreres d'ANAF, Joaquim Bielsa, exigeix un nou conveni col·lectiu.
Una central nuclear té que tindre la regulació de conveni col·lectiu. Com he nombrat, són instal·lacions singulars i no pot estar a l'albur de les persones, del que puguin fer o que se puguin improvisar. Per tant, el conveni col·lectiu és una necessitat, perquè la central pugui, diguem, fer el seu desenvolupament de treballs de forma adequada. El problema és que l'empresa, a part de les incerteses de la feina del tancament de les centrals nuclears, pues, ha posat una altra incertesa, que és que la seva interpretació de la llei és que pot fer decaure el que és el conveni a final d'any. I simplement això s'ha amplificat, aquestes incerteses a la plantilla, pues, també està afectant, diguem, de forma anímica a tota ella, no? I tenen alguna repercussió, com algunes errades que en qüestions, en operacions normals no se produïen i ara sí que estan produint.
En aquest context, el secretari general d'UGT d'ANAF en Vandellòs, Juan Luis Cantón, ha apuntat que els treballadors han acordat no treballar cap hora extra durant la parada actual de la planta d'Ascó, que es troba enmig de les tasques de recàrrega de combustible des d'aquest mateix dilluns.
El que es va determinar en aquell moment és que a la recàrrega del grup 2 no es farien hores extraordinàries. En les assemblees fetes a l'inici, diguem, d'esta setmana passada, a l'inici de la recàrrega, el que es va ja aprovar és que no es farien hores. Per tant, des d'este dilluns, cap persona o cap treballador o treballadora d'ANAF que estigui treballant a la recàrrega té voluntat de fer hores. Per tant, els festius, la nostra plantilla no treballa i, per aconseguir, se produiran retrasos a la recàrrega.
Finalment, el secretari general d'UGT d'ANAF Vandellòs, Juan Luis Cantón, demanava una transició justa amb mesures socials per mantenir els llocs de feina.
Gent de fora no vindrà. Nosaltres segurament hi haurà gent que haurà d'estar aquí durant la fase del desmantelament de la pròpia central de la instal·lació, però no tots hi podran estar. Hi haurà gent afectada, com són els companys i companyes de les empreses col·laboradores, que segurament hauran de fer un ajustament de plantilla, i la plantilla pròpia també segurament hi haurà de tenir un ajustament. I nosaltres el que volem és que la transició que s'ha de fer, aquesta transició energètica i ecològica que s'ha de fer, ja que nosaltres ens veiem afectats pel tancament de les plantes nuclears, doncs que sigui una transició justa, que hi hagi medidas socials per a protegir a les persones treballadores i al territori, perquè el territori també patirà.
Les accions informatives van continuar aquest passat diumenge amb nous bloquejos per accedir a la planta d'Ascó de 6 a 11 del matí, així com també ho faran els dies 1, 4 i 5 de novembre. Demà dimarts, 31 d'octubre, sindicats i ANAF tenen prevista una nova reunió.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Quatre dècades després de la seva creació, el Parc Natural del Delta de l'Ebre tindrà un pla de protecció específic que establirà les normes bàsiques d'accés, usos i gestió de l'espai natural protegit. El procés de redacció es posarà en marxa durant el primer trimestre d'aquest pròxim 2024. Així ho anunciava el passat divendres el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en el marc de l'acte institucional de la celebració dels 40 anys del Parc Natural que va tindre lloc a l'Auditori d'Amposta. El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, posava en valor en el seu Parlament l'entesa que hi ha entre els diferents agents a l'hora de gestionar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Us poso l'exemple del que heu estat capaços de fer en els darrers anys. Perquè jo no sé si es barallaven molt els diferents sectors, perquè jo no hi era. Però quan jo vinc aquí i en una sola taula i sou tots asseguts i us poseu d'acord, segur que hi ha interessos contraposats i segur que volem fer alguna cosa que el parc ens hi posa objeccions o volem fer alguna cosa que l'Ajuntament no acaba de veure bé i acabem llimant les diferències, i sou capaços de construir, és veritat, amb el govern també, l'estratègia Delta. Això no passa gaire enlloc. Per tant, creieu-vos-ho, que no fa falta que vingui un conseller de la Generalitat a dir-vos-ho, que ja us ho dic, però creieu-vos-ho, que esteu sent exemple de com fer les coses. I segur que algun arrossaire voldria fer les coses diferents. I segur que alguna entitat ecologista voldria fer les coses diferents. Segur. Però ens acabem posant d'acord amb l'estratègia Delta i aconseguim dibuixar un full de ruta, 120 milions d'euros, poca broma, per treballar contra la regressió, pel manteniment del Delta, etc. Però que també tenim problemes amb l'aigua dolça. Doncs ens asseiem una altra vegada tots i també dibuixem com ho hem de fer. I construïm el PIGADE entre tots, 36 milions i escaig. Per tant, creieu-vos-ho, no tingueu cap dubte que sou exemple.
Segons ha concretat el conseller David Mascort, el pla regularà aspectes com les actuacions detallades de conservació i gestió del medi natural, la regulació de la circulació motoritzada en espais sensibles, l'ordenació de l'ús públic i quins usos estan admesos o no en aquest espai.
Ara, quan comencem, si no serà el mes que ve, serà a principis d'any, el pla de gestió, el pla de protecció, on us convidarem a tots a participar-hi, és aquella eina que fa 40 anys que havíem de tenir, sí? És aquella eina que algú ens deia avui que ens hauria de fer vergonya que no la tinguem? Sí. De fet, de 13 parcs només la tenen 3. Hem de passar de l'època de delimitar parcs a explicar com hem de viure aquí i quines són les regles del joc, i les hem de construir entre tots, i el model que teniu de treball de la taula de consens, on hi ha tothom, etcètera, etcètera, i sou capaços d'arribar a consensos i posar-vos d'acord, l'hem d'extrapolar també al pla de protecció del Delta i fer-nos el tot nostre. Ha de ser un pla de tothom per plantejar-nos això, què podem fer nosaltres per seguir mantenint això, i que d'aquí 40 anys el conseller que hi hagi de torn, perquè nosaltres passem, però vosaltres estareu aquí davant igual, pugueu seguir celebrant 40 anys més de parc.
En el marc de l'acte institucional de la celebració dels 40 anys del Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha tingut lloc un sainet a càrrec del grup Delta Teatre, que ha servit per recordar la mobilització veïnal per salvar la llacuna del Canal Vell, que va precedir a la seva posada en marxa. Segons ha recordat el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, aquesta mobilització va servir per a que als 39 dies d'aquestes manifestacions es creés el Parc Natural.
Un parc que va néixer d'una manera molt ràpida. La gent que es va manifestar, als 39 dies tenien un parc natural al Delta de l'Ebre. O sigui, una cosa que és rècord, no?, en l'administració. I un 4 d'agost de 1983 va sortir el decret de creació. Va sortir sense els processos de participació pública ni planificació prèvia, que ara són tan habituals i necessaris, per una altra part, diguéssim, abans d'una creació d'un espai natural. I també una època, que ara comentava l'alcalde i el president, on la consciència ambiental doncs, no era la que tenim ara, i en el coneixement que tenia la societat de que era un espai natural doncs era molt, molt poquetet. I segurament en aquesta referència dels pocs parcs nacionals que hi havia a l'època, no?, on la conservació era sinònim de restringir totes les activitats humanes i apartar lo mal, diguéssim, que produïm les persones a la natura, no? I en esta concepció, pues, en estos ingredients, la rapidesa, la falta de participació, la falta de cultura ambiental, la desconeixença, lo temor a les limitacions, el resultat van ser moments d'acalorades discussions i conflictes que s'han anat resolent i que van haver d'entomar pues, els primers director, el primer director, la primera junta rectora, els primers representants polítics també que van impulsar esta iniciativa, no? Sobretot el consistori del Tebre en aquell moment. Però tots aquests conflictes s'han anat treballant i s'han anat resolent amb el treball conjunt per totes les parts.
I és que el paper conservacionista del Parc Natural del Delta de l'Ebre, però, no ha estat sempre acollit en comprensió per part de determinats sectors productius i extractius de l'espai natural. De fet, alguns veien, i en alguns casos segueixen veient, el seu paper com a limitador de les activitats humanes, econòmiques i socials. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, ha volgut subratllar que l'objectiu del parc és allunyar-se d'una voluntat restrictiva.
Tot i que per les circumstàncies de la seva creació, els conflictes potser eren d'esperar, el Parc Natural del Delta va néixer no en una visió restrictiva, com segurament van néixer els parcs nacionals, no?, sinó que va néixer en una visió moderna i integradora dels espais naturals protegits, on la conservació dels valors naturals s'havia de compatibilitzar en les activitats tradicionals, la coneixença i el gaudi de l'espai. Una visió que tenia per objectiu fer d'aquests espais naturals protegits un exemple per a la societat de convivència i sostenibilitat. I és que, a més, el Delta de l'Ebre tampoc podia ser d'una altra manera. El Delta és un espai de gran interès per a la conservació, amb un ampli mosaic d'hàbitats que acullen una abundant i singular biodiversitat, però a la vegada el paisatge actual del Delta és el resultat d'una dilatada utilització humana. La pesca, la ramaderia, la caça, les salines, el conreu de l'arròs han estat tradicionalment les activitats sobre les quals s'ha establert la simbiosi entre desenvolupament econòmic i biodiversitat.
Actualment, el Parc Natural del Delta de l'Ebre abasta més de 8.700 hectàrees i és reconegut com un dels espais naturals més rics en biodiversitat d'Europa i de la conca mediterrània, amb més de 760 espècies de flora, més de 350 d'ocells, 21 espècies de mamífers i un centenar d'espècies de peixos, entre d'altres. A més, en la seva àrea d'influència hi viuen més de 62.000 persones, entre els municipis de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, La Ràpita, l'Aldea, l'Ampolla i Camarles.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre prepara un acte unitari juntament amb la Plataforma per a la Defensa de la Tauromàquia Popular i Tradicional. La mobilització vol ser una primera resposta a l'acceptació a tràmit del Parlament de la proposició de llei de Comuns i la CUP per prohibir els bous envolats, camllaçats i a la mar. L'entitat crida a totes les penyes, comissions i aficionats a participar en l'Assemblea Ordinària del 17 de novembre que es farà a l'Aldea. L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha agraït en un comunicat el suport dels grups parlamentaris del PP, Vox i Ciutadans que van esmenar i van votar en contra de la proposició de llei per situar-se, han dit, al costat de la festa i la tradició dels bous. L'agraïment en un comunicat de l'agrupació també es fa extensible als alcaldes i representants polítics de les Terres de l'Ebre que han reclamat als seus partits que votessin a favor de l'esmena a la totalitat, tot i que no es va aconseguir prou suports per evitar el tràmit i debat de la normativa. L'entitat també avança en aquest comunicat que posarà en marxa tots els mecanismes jurídics possibles per defensar la inconstitucionalitat de la proposició de llei.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'edifici Llavor d'Amposta és des del passat divendres la nova seu del Centre en Resiliència Climàtica. Es tracta d'una construcció singular, capdavantera a Catalunya, de concepció sostenible i circular basada en l'ús intensiu de materials sostenibles i reciclats. Utilitza estructures de fusta i tècniques en construcció en sec que el doten d'una gran versabilitat i possibiliten que en el futur pugui ser desmuntat i reutilitzat. L'immoble permetrà al Centre en Resiliència Climàtica dur a terme la seva tasca en lluita contra l'emergència climàtica i la transició ecològica a Catalunya, Espanya i la Mediterrània a partir de la recerca, tecnologia i innovació. La denominació d'origen Terra Alta ha tancat la verema amb un 10% menys de collita que l'any passat. Segons ha apuntat el Consell Regulador, la comarca, tot i haver patit els efectes de la sequera, ha rebut més pluges que altres territoris, fet que ha beneficiat la producció de la vinya, que ha estat una mica més primerenca que anys anteriors. S'han collit una mica més de 36 milions de quilos, dels quals un 57% han estat de raïm blanc i un 43% de negre. La garnatxa blanca és la varietat amb més presència, amb quasi 10 milions de quilos, i representa la meitat de raïm blanc collit i un 28% del total de la producció. Paral·lelament, la 36a edició de la mostra de vins amb denominació d'origen Terra Alta se celebrarà del 3 al 5 de novembre i comptarà amb la participació de 24 cellers. La mostra amb els cellers estarà instal·lada a la Rambla de la Democràcia de Gandesa. La inauguració serà el pròxim divendres a la tarda a Gandesa amb el pregó a càrrec de Marta Clot, responsable de vi i companyia. I al vespre hi haurà la nit de les garnatxes blanques al celler cooperatiu. Entre els actes previstos també hi haurà un tast a cegues, a càrrec del sommelier Ferran Centelles el dissabte a la tarda.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara, a l'informatiu d'Antena Caro, parlem de nutrició, de productes de temporada i de la manera de menjar d'una manera saludable i equilibrada amb la nutricionista i dietista integrativa Laura Crosas.
Nutrició amb Laura Crosas.
Panellets per castanyada. La globalització ha afectat, entre altres sectors, el de l'alimentació, modificant els patrons tan interessants de la dieta mediterrània pels de l'occidental, amb molts efectes perjudicials per a la salut. En la mateixa línia, actualment als supermercats es poden observar estanteries i passadissos plens de productes importats per empreses manufactureres que facturen milions a l'any i que sota un embolcall metal·litzat i de colors vistosos perquè no passin desapercebuts s'hi amaguen dolços de tot tipus amb un contingut nutricional francament pèssim que la gran majoria d'infants acabaran demanant de consumir. Si la publicitat complica les coses, encara més la suplantació d'algunes festes tradicionals, com és el cas de la festa de la castanyada pel Halloween. Cada vegada més joves prefereixen celebrar el Halloween, provinent del nom All Hallows Eve, que vol dir vigília de tots sants i té orígens celtes, a la castanyada molt lligada a la cultura catalana. Aquesta transició és deguda a la indústria d'entreteniment nord-americana que ha aconseguit portar la festa a gairebé arreu del món. Tot i que ambdues festivitats estan relacionades amb una celebració cristiana, el Dia de Tots Sants, la seva vigília, el 31 d'octubre, està vinculada amb creences i costums paganes. A Catalunya, la tradició era fer un bon àpat i acompanyar-lo d'elements tan característics com torrar les castanyes del foc, coure els moniatos o passar el sobretaula menjant els panellets que s'han elaborat a casa els dies previs i que, a més, han sigut un taller familiar d'allò més entretingut. És cert que tots els aliments esmentats són força contundents i calòrics i que no se'n poden abusar, però no són processats i si els panellets són casolans, amb quatre ingredients saciants i nutritius, com la farina d'ametlla, l'ou, la patata o el moniato i el condiment més típic, que els pinyons, deixant de banda el sucre, surten uns postres deliciosos. Encara que no feu els panellets a casa i els compreu, celebreu la castanyada. Doncs és interessant no perdre certes costums i tradicions, que més enllà d'omplir els carrers de nens disfressats demanant caramels, el resultat de substituir-les seran els armaris de la cuina plens de dolços processats que, per no llançar-los, s'acabaran consumint al llarg de l'any.
La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
Bon dia, comença la setmana i de moment no ha de ploure gaire a les Terres de l'Ebre. Sí que hem de tenir algun petit ram, sobretot ja al voltant d'aquest mig matí. Alguna pluja una mica més notable al voltant de la Terra Alta, però no estarem parlant de grans quantitats de pluja ni tampoc que estiguin tot el matí caient ni a totes les comarques de l'Ebre. Ha de fer una mica de vent encara, un vent de ponent més aviat, girant un palet mestral, amb el pas de les hores més intens a tota la serra, sobretot, per tant, quan més cap a l'interior, i ja al llarg d'aquesta tarda i vespre aquest vent es reforçarà també arran de mar, especialment ja també mar enfora, fent que hi hagi una altra vegada una mar força alterada. Al llarg d'aquest migdia, a primeres hores de la tarda, tornarem a tenir algun xàfec, isolat, local, de curta durada, però que caurà en moltes viles. Ja al vespre aquests núvols acabaran marxant i la temperatura continuarà força agradable, una mica menys que els últims dies, però la veritat és que de fred intens no en tindrem encara. Us seguirem a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96 Antena Caro.